Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Paula Molés, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Com anem?
Molt bé, esperant els Reis Mags. En tenim, al restaurant.
I fent digestions, també aquests dies.
Sí, això és veritat.
Avui ens anirà bé també per fer baixar tot el suflé d'aquests dies.
I encara queda el tortell.
Sí, encara queda el tortellet. Que arrenqui el restaurant Caníbal a la Berlina amb la Paula Molés.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Avui o demà farem l'últim brindis de les festes nadalenques, el del tortell dels Reis d'Orient. Cava, segurament, que la bombolla fa festa. I tancarem així un no parar d'àpats amb begudes per tot arreu, que si un vermutet per començar al migdia, o una cerveseta, potser, vi pel dinar, blanc o negre, o blanc i negre, el cava pels torrons i per fer-ho baixar una ratafia o algun licoret, o potser un gin tònic, que no sé qui diu que és digestiu. I en acabar el Nadal no sabrem si hem menjat més que begut o begut més que menjat. Escriu Mark Forsyth en el seu fantàstic llibre Una borratxera còsmica que totes les societats els ha encantat veure. Emborratxar-se sempre ha estat a l'ordre del dia. Sumeris, egipcis, grecs, romans, tots van veure i no precisament amb moderació. Els egipcis se n'enorgullien tant que les seves tombes funeràries es dibuixaven vomitant i aguantant la copa de vi. Plató deia que s'havia de desconfiar d'un abstemi. I em pregunto, amb tots aquests antecedents bevedors, si els que no beuen, o beuen molt poquet, se senten una mica desplaçats quan hi ha celebracions socials, com per exemple el Nadal, com si s'haguessin colat a la festa i ningú els hagués convidat. Per sort, l'evolució de les civilitzacions ens ha demostrat que justament ens hem civilitzat més a mesura que ens hem controlat en això del beure. I tot i així, déu-n'hi-do.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany.
Què hi ha?
Sí, vi, ratafia,
una miqueta,
algun licoret.
Però res, mullar-me els llavis.
I un gin tònic és digestiu, no?
Però poquet, també.
I abans la cervesa.
Petit, però un quinto.
I un i la meitat. Però bé, segur que compartiríem taula en paus,
sí,
eh?
Tant,
no passa
tant,
res,
tant,
el que no em vegui jo, t'ho veus tu.
Clar.
Què ha passat al voltant d'una taula? Explica-m'ho, va.
Doncs suposo que avui tothom parla dels Reis de l'Orient i dels regals que han demanat per demà i totes aquestes coses, i fins i tot del menjar que han de deixar aquest vespre pels Reis i pels seus camins.
Sí, 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 conversa imprescindible.
Clar, i havent fet un cop d'ull a les notícies sobre alimentació, potser recomanaria als nens i nenes que pensin a deixar fruita als Reis, no només torrons, perquè encara tindrem un disgust.
No, i per què? No.
Home, s'ha de vigilar. A més, acaba de sortir un estudi de la Universitat de Reading, això és el Regne Unit, que diu que menjar dues pomes al dia, no una, dues, redueix allò que anomenem colesterol dolent i, per tant, redueix el risc de patir un infart, per exemple.
Jo em pregunto com hauran arribat a aquesta conclusió.
Doncs agafant 40 voluntaris d'entre 20 i 69 anys i durant dos mesos fent-los menjar cada dia dues pomes, de la classe reineta, concretament. Mm. Què van observar? Doncs que després de la vuitena setmana l'índex d'aquest colesterol dolent havia baixat de mitjana un 4%. I un afegit, més en les dones que en els homes, tot i que els investigadors necessiten més evidències en aquest sentit abans d'arribar a una conclusió.
De tota manera, recordem allò que dèiem, que m'ho va explicar fa uns dies, el que per una persona pot resultar molt beneficiós, potser per una altra pot no ser-ho gens o no tant. Per tant, les dietes com més personalitzades, millors.
Això sí, deixar un parell de pomes als Reis, o sigui, sis pomes, que els homes ja tenen una edat i ens hem de vigilar el colesterol.
Canviem de tema, va.
Durant els últims mesos hem parlat moltes vegades de la proliferació de les hamburgueses vegetals o d'aquelles hamburgueses fetes amb una carn que no és carn. Fins ara, als Estats Units, com a Europa, la llei obligava a diferenciar perfectament un producte que fos d'origen carni d'un que no ho fos. Doncs bé, un tribunal federal dels Estats Units ha suspès una llei de l'estat d'Arkansas que prohibia que els aliments d'origen vegetal tinguessin noms com ara filet, salxitxa, rostit o
hamburguesa.
Ah, exacte, totes aquestes coses. I què vol dir això? Que s'obre la porta que als Estats Units s'hi pugui anomenar filet a un producte fet a partir de vegetals.
La sentència s'ha produït a l'estat d'Arkansas, però es veu que l'ofensiva legal dels productes d'origen vegetal s'està extenent per diversos estats del país, cosa que no passa aquí a Europa, eh?
No, aquí a Europa la llei continua obligant a diferenciar un producte d'un altre en funció del seu origen. El mes d'abril, per exemple, el Comitè d'Agricultura del Parlament Europeu va votar a favor de prohibir que es puguin anomenar hamburguesa, filet o salsitxa, entre d'altres denominacions, productes que que no siguin de carn.
Ni tampoc em sembla que es pot dir llet a les begudes vegetals fetes de soja, avena i tot això. Clar, tot això obliga els fabricants a ser una mica imaginatius a l'hora de posar noms als seus productes d'origen vegetal.
Sí, a veure si en
Ramon... acudint...
Sí, de tot, no?
De tot.
A veure si en Ramoneda té algun filet.
Filet, de veritat.
O potser ens porta un filet vegetal de...
No sé.
O disc vegetal, en diuen,
a
no?
Veure, Ramoneda, digues.
Bon diumenge.
Igualment.
Espero que siguin generosos els Reis.
No, això esperem.
Clar. Tenim un arrosset d'actor, una coca de recapte de periodista amb porros i, per postres, un trosset de tortell farcit de pagesa.
Periodista
amb voldreu, oi?
I tant, i tant.
Avui, fora de carta, hem preparat un plat especial. Espero que sigui del vostre gust. Hem agafat els tres Reis Mags d'Orient. Els hem netejat bé i els hem cuinat com un fricandó. Jo ja els he tastat i han quedat tendríssims.
Mira, sembla que t'hagi escoltat el Ramoneda. Això, jo crec que és carn, eh?
Sí, això dels tres Reis fa molt bona pinta.
Molt bona pinta. Fantàstic, Ramoneda. Va, vés portant.
De seguida. Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim.
I en la quietud de la nit, avui a moltes cases hi haurà moviment, eh? Aquell moviment de caixes, tres Reis enfeinats, us heu d'imaginar que han de repartir regals, clar que sí. I no sé jo, si hi ha honor més gran per a un restaurant, home, que aquests tres Reis Mags, tres Reis d'Orient, hagin reservat taula per dinar en aquest restaurant, que jo entenc, això vol dir, no sé, ara ens ho diran, suposem que saben que aquí s'hi menja bé. Estimats Reis d'Orient, benvinguts. Com esteu?
Molt bé.
Sí?
Gràcies.
Us han dit que es menja bé?
Això ens han comentat.
Sí. Jordi Luque, Gaspar, va bé?
Sí, em va bé.
Gaspar,
tenim un problema,
bé.
Amb aquests tres Reis.
Per què?
Ah, ja ho veuràs, ja ho veuràs.
Val. Carme Gasull, Melcior, bon dia.
Hola, bon dia.
I Roger Estrada, Baltasar, bon dia.
Bon dia, encantat.
Quin problema tenim, encara no el veig.
Blackface.
Blackface, sí.
Radiofònic.
Sí, sí.
No ens veu ningú, però...
Sé que heu vingut a menjar, però que sapigueu que també se us ha girat una mica de feina aquí al restaurant Caníbal, perquè tenim tres nens, tres col·laboradors, tres coneguts d'aquest programa que ens han fet arribar les seves cartes. Tres cartes per vosaltres, ara els haureu de donar resposta. Va, si us sembla, escoltem la primera.
Vinga.
Estimades majestats, feia temps que no us escrivia, perquè m'he fet gran i ja no sé pas què és fer bondat. Menjo cada dia tres cops i separo l'orgànic del plàstic i el paper. Cada dia trec un parell de bosses de plàstic i envasos i els poso bé al contenidor. Sovint, per qüestions laborals, he de menjar a restaurants bons. A vegades em sento com... no sé pas, però és la feina i algú l'ha de fer, aquest sacrifici, no? Tot i que hi ha setmanes senceres que menjo vegà, sense cap problema, a estones lliures i en la intimitat, m'encanta menjar frankfurts, hamburgueses i altres delícies porques. Algun dia he begut Coca-Cola, sola, amb vi, amb ginebra, i un dia hasta amb rom, i m'agrada. Alguns dissabtes vaig a mercat, però com que si anés cada dia no arribaria a final de mes, vaig a comprar al súper, al costat de la gent corrent. Això sí, compro productes ecològics, embolicats en plàstic, això també. Em cansa la gastronomia, però molt. M'adono que estic més bé amb la gent normal que amb la gentussa que només dona importància al menjar. M'encanta recordar que sóc gent normal. Salvador, 7 anys.
Set anys el Salvador, bé, ja el coneixeu, eh? Em sembla que s'ha tirat a la baixa, eh? Diu coses molt interessants, aquest nen. Sembla un nen il·lustrat i tot, eh? No sé si us sentiu gentussa d'aquesta que diu ell. Ell vol ser gent normal. I diu que aquests de la gastronomia, a vegades, alguna gent, som gentussa, no sé. Us sentiu identificats amb aquest nen o no?
Jo m'hi sento molt identificat,
tu sí?
Amb el Salvador.
Uh-huh.
Sí, té, perquè té aquest punt d'embolic d'home madur, ja, que jo m'hi sento molt identificat, aquesta cosa d'intentar comprar al mercat però acabar al súper, o sigui, la realitat que t'acaba passant per sobre. Sí.
Però en el fons, jo crec que li va, això de relacionar-se amb gent com nosaltres.
Del món de la gastronomia, sí, vols dir, d'aquest món. Perquè, clar, ell també parla d'aquest sacrifici, no sé si us passa, si us conviden sovint a moltes coses, d'anar a menjar fora. És un sacrifici, però algú l'ha de fer.
Actualment, el rei Baltasar ha de confessar que està sotmès a una dieta i que això li impedeix gaudir, com altres temps, dels àpats als que era convidat per gent de bona reputació. Amb la qual cosa diria a Salvador que, quan vagi creixent, aprofiti tot el que li convidin, gaudeixi i ompli la panxa.
Ha de créixer.
Sí, sí. Ignacio Medina, no sé si el vau llegir al País l'altre dia, que deia que això del periodisme gastronòmic s'havia deteriorat, perquè aquella fina línia, no?, entre el cuiner i les seves agències de comunicació i el periodista. Jo crec que una mica el Salvador anava per aquí, Jo em vull relacionar amb la gent normal, tot aquest món de la gastronomia, que de vegades em cansa més. Esteu cansats?
Podríem afegir una tercera via, el món és molt gran, aquest de la gastronomia. Hi ha molts actors i actrius a dins, no només periodistes i agències, que han provocat aquesta mena de desencís, de caos, d'avorriment, no? Poder. Bé, i aquí estem, ballant tots aquest ball.
Sí, jo sí que estic una mica d'acord amb el Salvador. Hem posat massa el foco potser en els cuiners i en els restaurants i ens hem oblidat una cosa que diu un altre gran periodista gastronòmic, Jorge Guitián, que al final el que menges és al final del camí, no? El restaurant és al final de tota una cadena de coses que comencen potser al camp, al bosc, al mar, i ens hem oblidat que la gastronomia és tot això, i no només que un cuiner acaba d'obrir un restaurant a una capital, no?
Això és... Jo crec que va per aquí. És avorrit.
Relatiu interès.
El Salvador, que també es porta bé perquè diu que recicla. Recicla, però es troba amb aquella cosa de grans bosses de plàstic. El plàstic a la cuina, que és un lloc, de fet, si mirem les estances de la casa, sí o no, on més acumulem plàstic. Sí, vosaltres en recicleu molt de plàstic, o cada vegada sou d'aquells de intentem reduir el plàstic el més possible, si podem?
A mi em costa molt, haig de confessar. I tinc un mercat molt a la vora, que sovintejo, però tot i així costa, i compro producte fresc, tot el que més possible, però tot i així hi ha molt de plàstic a la meva vida i a casa nostra. És difícil.
Intentem aportar el nostre granet de sorra, però sí que és veritat que també recau molt en el ciutadà i el consumidor com la responsabilitat, vosaltres podeu, i ara hi ha hagut una cimera recent on els que realment podrien incidir molt més que la suma de tots nosaltres no han arribat a cap acord, no? Intentem el ciutadà cada cop reciclar més, ser-ne més conscient, si anem al mercat, intentar que no es posin bosses de plàstic, que no ens venguin una poma fresca embolcallada amb plàstic, però sí que és veritat que les decisions macro, que són les que podien realment incidir, miren cap a un altre costat.
Jo ja fa un temps que la meva reina, diguéssim...
La teva reina d'Orient.
Sí, la meva reina d'Orient va començar a Palau, va començar una creuada...
En conec algunes d'aquestes, sí.
Home, i jo crec
que ho
portem força bé, a vegades se t'escapa. Jo donaria un parell de trucs, Aneu a comprar amb bosses, que són molt obvis, aneu a comprar amb bosses.
Porteu-les a casa. Com qui posa les claus al d'això, posa la bossa.
Però és que ja saps que les necessitaràs, no tens tants braços per agafar-ho tot. Un, i dos, porteu-vos els tàpers, que a més és molt pràctic, perquè quan arribes a casa i has de guardar el que has comprat, no has de fer aquest pas intermitjà. Ho treus a la bossa i ho fiques a la nevera. Llavors sortim guanyant doble.
Tot aquest any hem estat insistint, vinculat a això que deia Roger, no? De les cimeres pel clima i del canvi climàtic, en què cada vegada hem de menjar menys carn i intentar menjar més hortalisses, més fruita, més llegums. Sí, sou dels que aquest bon propòsit l'heu fet durant l'any d'intentar reduir el consum de carn, o és bastant difícil?
A mi personalment em costa força.
Però no estàs de règim.
Sí,
Manteu a fer una dieta, allò.
És una dieta bàsicament verda, això és veritat, però el cap de setmana és quan la cosa es dispara una mica. M'han dit que ho he de prendre la carn com una recompensa. Jo la recompensa me la feia cada migdia, llavors teníem un problema, i llavors la recompensa me la faig al cap de setmana. Recordo també una vegada que em vaig passar per aquí que vaig provar un formatge vegà.
Sí, 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 sí.
I aquella experiència certament em va traumatitzar una mica i no em va fer tirar cap al veganisme absolut.
És que no, no. Jo també ho recordo i mai més crec que tornaré a comprar formatge vegà.
Jo crec que la gent sí que és més conscient. Després es fa doncs, el que cadascú bonament pot o vol, però sí que s'ha pres consciència de que no és necessari doncs, consumir carn a diari i que hi ha moltes alternatives i que el llegum o les llegums que havien desaparegut una mica del nostre rebost són saludables, aporten nutrients, vitamines, proteïnes, tot el que ens cal, no? Jo crec que en Badó per això té un problema, s'ha anat a l'altre extrem, no? De ser vegà a menjar frankfurts, potser hi hauria un terme mig. No? Jo li diria, Baduret, potser frankfurts no cal que mengis. Eh? Menja't un bon bistec.
Un cop a la setmana, no?
Això.
Com a recompensa. Això. I què fa Gaspar? Menja.
Sí, no, home, intentem evitar la carn en la mesura del possible, sí. Però n'acabem menjant, eh? Mm. Sí, sí, sí. Sobretot carn blanca, que diuen que no és tan fatal.
No és tan contaminant, efectivament. La pitjor de les pitjors, la vedella.
Mm, sí.
Sí, sí. Molt bé aquest Salvador, jo crec que es mereix bons regals. No sé com ho veureu, però va, escoltem ara una altra carta que ens ha arribat aquí al restaurant Caníbal.
Reis Max, aquest any no he sigut gaire trapella. He introduït més aigua i té kombucha a la meva dieta. També aliments sucosos i he intentat triar els vins de manera més sostenible. Cada dia sóc més fan d'aquells vins on tan important és el seu origen com l'amor, la humilitat i la saviesa que desprenen els seus elaboradors. Persones que lluiten per tirar endavant i que sobretot miren de cuidar l'entorn i el paisatge que és qui els dona vida. Clara, 12 anys.
La Clara, que és la sommelier titular del restaurant Caníbal, amb 12 anys ja és una gran sommelier, i que diu que beu aigua, està molt bé beure aigua, tots estem bevent aigua,
molt
i
bé.
Kombucha.
Ja.
Ui, que jo he vist cares aquí quan deia la Clara que bevia kombucha, no sé.
Jo no l'he provat pas.
No, no, escolta.
No. Potser ens en podrien deixar en alguna de les cases que visitarem, no?
Sí.
Que ens deixin en lloc del vi, sí, una miqueta,
sí,
de kombucha.
Si em volen deixar vi, ja em va bé.
Ja em va bé, sí. Sí.
Tu no ets de kombucha, eh?
No. Mira que no m'agraden poques coses, però la kombucha és una d'elles. No
però
l'acabo de trobar.
Quantes n'has tastat?
Clar, igual tens
prejudicis. No, 3 o 4, no gaires, la veritat. No he fet una cata intensiva de kombuchas, perquè ja a la quarta, jo crec que 4 oportunitats ja està bé.
Ja està, sí, home.
Ja està.
És
ja.
De molt lent, la kombucha.
Sí, ah, molt lent, sí. Home, sí.
Lentíssim.
Molt lent, en el meu cas, molt lent.
Ah, intueixo que sí que sou més de vins, eh? I això que deia la Clara, sí, molt bé. Aquesta nena, saber l'origen del vi, no? Interessar-nos d'on ve, qui l'ha fet.
Es nota que té 12 anys, sí.
Sí.
Crec que el que ha comentat va en línia amb el que deia ell al principi, no? De l'origen, no? No fixar-nos tant en el restaurant, el vi que et posen, sinó conèixer una mica la història, els productors, viticultors, petits emprenedors...
Som un país amb una de les vinyes més diverses que hi ha. Tenim una varietat de raïms increïble i una quantitat de vinaters que fan coses molt diferents. Llavors, tot i que costa trobar ampolles una mica alternatives, diguéssim, I cada cop hi ha més supermercats inclús que estan fent apostes per productors naturals, biodinàmics inclús, i està amb... jo crec que la gent s'hauria d'animar a tastar-los, perquè
gaudiran
molt.
Estic d'acord. I també hi ha més restaurants s'obren a oferir i descobrir noves referències. A Barcelona ciutat, els baravins... últimament són més que una tendència, penso que una molt bona oferta on hi pots estar una estona, gaudir i fer un mos, fins i tot. O vivim com una mica dissociats, no? Sí que en el món del vi som conscients o som capaços d'assenyalar i reconèixer l'origen, la varietat, el territori, i no som capaços de traslladar aquesta visió més àmplia o més concreta a l'aliment, als altres aliments, no? que fiquem al cabàs o a la cistella.
Mm. Sí.
El vi normalment s'associa al moment del gaudi, d'obrir una copa, la sobretaula, xerrar. El menjar, el dia a dia, el comprar per fer, per cuinar, de vegades no ens permet tampoc aturar-nos tant, perquè potser hi ha etiquetes que ens ho expliquen bé, no? Mm.
La indústria del vi ha fet molt bé la seva comunicació durant segles.
Mm.
Animo a que la gent faci el mateix amb el món de l'oli, que és un producte molt més similar del que sembla, i tenim joies que no coneixem en aquest país també. O sigui, ànims a provar olis, a regalar olis a aquestes festes i a conèixer, a interessar-nos per les procedències, varietats d'oliva, etc, etc.
Correcte. Suposo que esteu frisosos d'escoltar la tercera carta.
Home, tant.
Estimats Reis de l'Orient, ens falten miralls. Voldria demanar-vos miralls per posar-ne als salons dels grans restaurants de luxe, a les cuines, als bars, a les fondes, les cases de menjars, els quartets de la neteja, les càmeres frigorífiques, les terrasses del xiringuito, a tot arreu on puguem, tants com pugueu. Perquè si no, potser ens oblidem de qui som. I si recordem que som persones, enllà dels uniformes, dels rangs, de les posicions, recordarem allò tan simple i essencial de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin. Siguem clients, siguem cambrers, cuiners, col·legues, empleats, dones, homes, persones. La Maria, 37 anys. If you
just smile. La Maria, l'única nena sincera del restaurant Caníbal, que diu que té 37 anys, que ja la coneixeu, ben coneguda pels clients d'aquest restaurant, la cuinera Maria Nicolau, que vos ho posa molt fàcil, perquè ja us ho ha dit, ella vol que li porteu miralls. Què creieu que té raó amb això de que si ens veiéssim més sovint com tractem els altres, clients, cambrers, cuiners, quina relació a vegades més difícil, intensa,
intens.
Digueu-li com vulgueu.
I curiosament l'altre dia vaig dinar en un restaurant que, quan us expliquin, no puc confessar quin és, en el que havia anat ja dues vegades amb la meva reina, també, i hi havia alguna mala vibra al restaurant que va fer que en les dues visites discutíssim, la meva dona i jo. Però és que l'últim dia el que va passar és que van discutir l'amo i la mestressa, però darrere nostra, insultants, i veia, saps, com una tensió? Llavors hi ha com una mala vibra.
Sembla un joc de cartes,
sí. Hi havia una tele allà, sí.
No. Llavors també se sentia a la cuina uns crits. Llavors jo crec que a vegades, no, la tensió, de, com a tot negoci, perquè la idea de posar un mirall a un restaurant crec que s'hauria de posar a molts negocis, a moltes feines, a molts sectors, no? A l'empatitzar amb l'altre, amb el respecte i tot això.
Ara volem saber on és per no anar, bàsicament, no?
No puc dir.
Va, doncs no ho direm. Carme,
jo,
Jordi?
A la Maria li podem portar miralls, però tal com descriu la situació, que ja estic d'acord, potser no els fem servir per el que ella pensa.
I per què els farim servir?
Per maquillar-nos, per ficar-nos guapes i guapos, no?
Per recrear-nos en la nostra
però
no imatge,
sé,
no?
I això
sí.
Ja ho tenim aquí, mira, es diu telèfon mòbil.
Sí, és veritat.
Que si fas així el contrallum, t'acabaràs veient.
Que igual, no, miralls a Ikea, però l'educació, no?
Mm.
Educació, al final, que és el que diu la Maria. Sí, sí, hi ha una manca d'educació brutal.
Com a clients, quan anem a un restaurant.
Com a clients, quan anem a un restaurant, sí. Per suposat. O sigui, això que interpretem els clients que ens han de servir, primer, les coses poden demanar amb educació i donar les gràcies quan te les porten. Jo crec que això és el mínim. Però és que, com deia Baltasar, això no ho fem en cap aspecte gairebé,
poquet,
no?
Hi ha
l'educació,
sí.
Sembla una cosa fins i tot antiga.
Sí. Estem instal·lats en la queixa darrerament, i llavors tot ens sembla malament, tot ens sembla criticable, tot ens sembla millorable, però no ens n'adonem que ho demanem malament, també. El servei és avançar-se al que necessita l'altre, el preguntar però sense molestar, no? Discretament, sempre sabent quin és el teu lloc, la teva posició. I això, malauradament, també s'ha perdut una mica.
Valores quan reconeixes aquesta professionalitat, dius, on dia? Sabia aquesta professionalitat,
creiem
que
era això. Llavors
agraeixes més quan hi ha un servei atent, que es preocupa, que s'avança. Un detall, m'ha agradat molt, ha sigut molt fi l'elecció de la cançó que sonava de fons.
Smile.
Smile, de Jimmy Durante, que sí. Ha tornat a estar actualitat amb la pel·lícula
amb
Joker.
Sí,
crec
sí.
Que està molt ben triada.
Cosa.
Per qui va la cosa?
Potser si
tractar a això.
Somriguéssim una miqueta més, les coses anirien millor. Ah, jo ja sé que vosaltres sou els Reis d'Orient, però escolta, aquí ens diu a nosaltres que els Reis no poden escriure cartes també, no?
Home.
Pensava que els Reis poden escriure les seves cartes
no,
també.
És legal?
Jo sí. Bueno, si no ho farem legal nosaltres, no? No sé.
Bueno.
No, perquè pensava, no sé què demanaríeu vosaltres a nivell gastronòmic, va, si tinguéssiu aquí uns gent com vosaltres al mirall davant.
Doncs, va, jo dic la meva. Jo vull demanar a tothom que intenti menjar de proximitat. Per què? Perquè menjar de proximitat reforça, diguéssim, les economies locals i recolza el sector, diguéssim, primari, no? Els agricultors, els pagesos, els ramaders, que estan fatal, però és que estan molt malament aquesta gent i els necessitem per viure. I després ve el següent, que és de temporada, per tenir una alimentació variada.
Mm-hmm.
Llavors intentem-ho.
Molt
jo
bé,
demano una
bé.
Cosa només.
Sí, sí.
Jo en tinc dues, puc demanar dues?
I
jo?
Tant, sí.
Per bueno. Demanar.
Sembla que t'has portat bé aquest
sí.
Any, no?
Va, una la sumaré a la d'ell, afegiria que siguem capaços d'escoltar-los i de veure'ls amb uns altres ulls, sobretot els que vivim al món urbà, que mirem d'una altra manera el món rural, que realment els impliquem en aquest sector, perquè el sector de la gastronomia no té sentit sense ells, els productes, els ingredients, les vinyes, les terres, no? Perquè ells parlen, però no els escoltem.
És cert.
Segona? O
sí,
ja està tot?
Segona, tenir més temps per fer això. Si baixem una mica el ritme, segurament escoltarem més el que ens han de dir, veurem millor, ens fixarem més en les etiquetes, en les persones, en les coses. Gaudirem més de les taules, de les sobretaules, dels àpats, de l'amistat, de la vida.
Molt bé. Escolta, les subscriuria a totes les vostres cartes. No sé, Roger, què ens has de dir, Baltasar?
Jo faré dues peticions. Una, que no es posi més vinagre de moda a les amanides.
Bueno.
Sí. És per baixar-ho, perquè clar, amb els meus companys...
Sí, 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 clar.
El meu és més senzill i terrenal, es pot aplicar a partir d'avui mateix.
D'allà.
I després que no segueixin tancant locals, tendes a queviures, restaurants, bodegues històriques, per obrir cadenes de moda, textil, per tota la ciutat.
Jo això sumaria que hi anem, quan encara no han tancat.
Ah,
perquè moltes vegades tanquen i diem, oi, que era maco el Colmado. Quina pena, i dius, quantes vegades havies
quantes
anat?
Vegades
anat? Molt poques. Sí. Clar, i hem de consumir. I visca el vinagre de Xerès, clar que sí.
Ah,
i em sap greu perquè com a bons Reis d'Orient que sou, també us toca la feina galdosa de donar carbó. El tenim aquí, eh? Bueno, no se sent. Bueno, sí que,
sí que se sent
una mica, sí.
És
de veritat, eh? Escolta, va, ho teniu clar o no? Jordi Luque, va, a qui li dones tu el teu carbó? Tinc un trosset.
Mira, jo... tres coses. La primera són les diferents i vàries històries sobre abusos a treballadors, estagers... que hi ha diferents restaurants o històries que han sorgit una mica lletges sobre restaurants que es mantenen i es sostenen per el treball, diguéssim, de pràctiques, no? Això no està bé i els restauradors ho saben. I crec que no hi ha gaires exemples més d'empreses que es mantinguin amb la meitat de la seva plantilla o més de la meitat amb pràctiques, no? Em sembla un escàndol. I llavors et diuen, home, però és que llavors hauria de tancar? I dius, bueno, pues, potser sí. La següent és el corporativisme entre, diguéssim, els periodistes gastronòmics, que va una mica en relació...
Això del Salvador, què ens deia?
Amb el Salvador i amb el que tu comentaves de l'Ignacio Medina, aquell article, no? Aquest corporativisme que hi ha que ens fa no ser periodistes o no fer periodisme. És a dir, els periodistes han d'estar una mica distanciats de l'objecte descrit, no? I actuar com un mur de contenció, de denúncia, de senyal, i en canvi amb el sector del periodisme gastronòmic hi ha molt al contrari, hi ha molt el que lloa i el que defensa a ultrança, perquè hi ha certa tendència a ser molt amics dels cuiners.
Ara te'n dono més de carbó que necessites.
Sí,
necessites.
Estàs acabant amb les això, reserves de carbó, eh?
Amb això que t'he donat no en tens ni per començar.
No,
una altra saca!
Va, i l'últim...
Collins, encara li queden més, mare de Déu.
L'últim tros de carbó el repartiré a tots aquells sabents que han tingut una nula o molt poca presència femenina. i animaria els ponents, els companys masculins que hi van convidats, que mirin quin és, diguéssim, qui són els seus companys, i si veuen que no hi ha dones, potser s'han de plantejar no anar-hi a aquests llocs o demanar que sí que hi siguin, no? Cuineres, reposteres, ramaderes, pageses, que hi són i que no les mirem,
no les veiem.
Perquè estem a la societat que estem, que és un desastre.
Mm-hmm. Veu femenina, Carme Gasull, Melció, Carbó, per qui?
Doncs Carbó per la gent maleducada, per la gent que llegeix només titulars i no aprofundeix, que no comprèn les coses. I llavors, com no s'interpreta bé, carrega. Sobretot en el món virtual, eh? El món...
aquest de Twitter i tot
sí,
això.
Sí, perquè de vegades passen unes coses aquí dins que tu, si no te les mires, ets més feliç.
Sí.
Però aquí dins i en el sector gastronòmic en particular, hi ha unes lluites d'egos, de voler saber més que ningú, de tenir la raó, la veritat absoluta... Uf... que em fa mal de panxa, mira, t'haig de dir. No ho sé, estic cansada de menjar arròs bullit, tu.
I la Carme que va parlant i va imaginant, eh? Els perfils
sí,
de Twitter.
M'ha canviat la cara, no? Una mica. Sí.
Els va recorrent.
Sí. Prou. Doncs bé, Carbó, dojo per
doncs
tots.
Doncs Carbó, vinga, eh? També te'n dono més, que no en tens prou. Roger Estrada, Baltasar, va, encara no te'n queda una mica.
M'han deixat unes engrunetes de Carbó.
No en queda.
Jo, per tot el que seria el tema dels talent shows infantils a gastronomia,
oi, sí,
que em sembla... no sé, em posa molt nerviós nens tan petits sotmesos a aquella pressió. També donaria un Carbó, enviaria allà al Nusrat Gotsek, que era un cuiner turc.
Qui és aquest?
Que conegut com a Salbae, sabeu que feia allò
sí,
que tirava la sal, que
sí,
al principi feia gràcia, però
quina
després...
ràbia fa.
Això mateix, ràbia. I a tots els influencers, bloggers que tenen, agafen celebritats, se'ls hi puja al cap, doncs amb tots una mica d'humil Carbó.
Molt bé. Moltes gràcies, Reis d'Orient, Jordi Luque, Carme Gasull i Roger Estrada. Bona feina aquesta nit i gràcies per confiar en aquest restaurant. Ara us donarem una miqueta de menjar a banda d'aquest Carbó.
Gràcies.
I no sé, per cert, ja sé que esteu enfeinats, però qui tingui l'estómac més resistent? Algú que es vulgui quedar al Nyapotop?
Jo no puc.
No pots.
No, perquè ja em vau dir que el proper Nyapotop que fes seria nyap. Llavors, no.
Ah, val. No em quedo. Bueno, no saps el que és, eh? Però
no me'n refio.
Val.
Jo crec que
queden dos.
Hauríem de ser conseqüents i fer que...
que es quedés la casa.
Efectivament.
Jo resistència en tinc.
Sí,
he resistit.
Sí.
Ànims.
Aquests reis.
Ànims, reina Carme.
Carme Gasull, doncs va, no te'n vagis molt, molt lluny. Ara arriba el Toni Massaners, però no marxis. Moltes gràcies, bona feina.
Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies. A dormir aviat.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal. Paula Molés obre Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. La Magdalena de Proust.
La meva Magdalena de Proust era l'arròs, era la paella que feien a casa la meva àvia.
Àlex Brendemull, actor, rememora una recepta festiva d'origen valencià.
Tenia una noia valenciana, feia un arròs boníssim, no portava safrà, tenia el color aquest fosc de les carxofes i aquest to verdós, que a mi m'agrada molt que l'arròs no sigui artificial, tingui del contingut dels ingredients, no? I que de vegades es passava una mica de sal, sempre estava al límit, molt salat. I això crec que a mi també m'ha donat molta afició a l'arròs, no? I un altre element, que és que el meu pare també, malgrat ser alemany, s'ha aficionat molt a fer arrossos.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Toni Massanés, bon dia, bon any. Primer programa, primer restaurant del 2020.
Què tal? Com, bé. Estàs bé? Un any
sí.
Més?
Sí, 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 sí. I les digestions, allò que dèiem, tot bé, tot bé. Ara l'únic que ens queda és rebre els regals. No sé si t'has creuat els Tres Reis d'Orient, que ara,
sí,
que ara sí, sortien
sí.
D'aquí. Vull dir que ara l'únic que ens queda ja és l'últim episodi. I ens queda el famós Tortell de Reis. El tortell que té una cosa, això sí, divertida, que jo crec que el fa diferent a tots els altres dolços que tenim, que és que implica un cert neguit, no? Perquè el tens allà i no saps quan talles, si et tocarà doncs això, la fava o el rei, no? Ara la fava associat doncs aquell que pringa, no? Que potser renta plats o l'acaba pagant el tortell i el rei, ja ho sabem, que es fica una coroneta al cap.
Sí.
No sé si sempre s'havia sigut així, això.
Home, sembla que no, eh? Sembla que això de la fava ve d'unes festes romanes, de l'època romana, imagina't, no? Si és vella la cosa, i que en realitat era el que li tocava la fava que era coronat rei.
Oh, al revés.
Sí, i per tant
de rei
no n'hi havia.
Ah, jo clar, crec, no hi havia que no,
no
havia
jo crec rei. Que el, doncs jo crec que és super recent. Jo diria que això de ficar-ne dos, no ho he mirat, no ho he buscat,
però super, super, què vols
super,
dir?
Super, jo diria que fa molt poc. Que abans també la fava encara duria.
Però jo de petiteta ja tenia rei, eh?
Sí, però tu és que ets molt jove, eh?
Soc del 81.
Clar,
és val. Vull dir, recent
no, és que recent, quan parlem en termes històrics, no goso dir-ho. És veritat que has d'entendre que el rei va associat a que hi hagi una certa indústria també de figuretes, totes aquestes coses que abans, si es feia a casa o si es feien pastisseries, etc. Mira, hauries de veure el teu poble quan fa que hi ha una pastisseria.
Ostres, doncs m'ho pregunto, que no ho sé.
100 anys? 100 anys?
Pot ser.
Una mica més. Abans els forns sí que feien pastissets, però bueno, no ho sé, ara estic dient. Perquè el fet de menjar tortells, o sigui, de menjar una cosa rodona, sigui foradada i normalment foradada pel mig, o una coca que abans era rodona
sense forat al mig,
o amb un ou al mig, fixa't que és per Reis, o sigui, per Nadal, cicle de Nadal, per tant, és solstici d'hivern, o per Sant Joan, Sant Pere, solstici d'estiu, quan el sol canvia, i en Pasqua és l'equinoci, que és quan es renova el dia, i l'ou, a més, és un signe de resurrecció. Sempre són símbols, ofrenes al sol, diguéssim, símbols solars, que el que diuen és, escolta, sembla que no, que es torni a renovar el temps cíclic, no? I això es veu que és més vell, això sí que és d'abans dels romans.
Més antic que la fava, això
sí.
Segur. El que sí que queda clar és això, és com una massa de brioix, podríem dir, no?
Sí.
Tova, que es pot farcir de diferents coses.
Sí,
no?
També.
Massa, pa, nata, també, sí.
Ara sí.
Ara sí, però és nou, també.
Ara nata, crema, no?
Crema,
llavors semblaria,
sí,
fruita confitada semblaria, per tant, els ingredients de la coca de Sant Joan, però en realitat... L'original d'aquesta versió és més amb massa pa. Això ara ja també en fan de xocolata, és que ara fem... Ara d'aquí quatre dies cuiners famosos faran tortells creatius.
Sí, això t'anava a dir, perquè la pastisseria catalana que es caracteritza per la seva creativitat, sí o no, innovació, sí. I tenim moltes maneres de veure-ho, Déu-n'hi-do, panellets, torrons, mones... Amb el tortell és veritat, No hi estic veient, estic pensant, però no hi estic veient la creativitat per enlloc. No sé si és una cosa molt allò, bé, deixem-ho com està, no?
Bé, jo trobo que tampoc cal
no
que tot ho
canviem. No estic donant cap idea, només faltaria.
Ara igual, escolta, d'aquí un moment comencen a trucar pastisseries dient, escolta, que nosaltres hem fet el tortell de calçots i aquestes coses.
No, deixem-ho com està. No sé si per inaugurar l'any, Toni, aquest 2020, has parlat amb el Bernat de Montsant Benet, que diu... Ara hem de fer dieta, no? Bueno,
sí.
Dieta, vull dir, a veure, que potser no tenim ganes de menjar massa,
fer calòric. Sembla que sí, que estadísticament augmentem de pes, una mica.
Home,
per
normal.
Tant, està bé recuperar de seguida, perquè si no el cos llavors se li queda la memòria, ja ho saps, que si estàs un cert temps amb un cert pes, llavors costa molt... O sigui, pots perdre'l, però el tornes a recuperar, perquè sembla que això, no?, que com que el cos d'alguna manera té memòria, no?, per intentar recuperar el pes. Per tant, què hem de fer? Doncs, escolta, de, ara és molt bona època per les cols de, per fer trinxats, no? Tenim, no cal comprar kale, eh? Tenim unes cols de trinxats que si han estat glaçades, a més, es trenquen les fibres, són més dolces i són boníssimes. Totes les altres variants de les brassicàcies, dels bròquils, coliflors, bròquili romanescos, fins i tot cols de Brussel·les.
Jo hi ha ara un parell de coses que m'apassionen d'aquesta època. Un és l'api, sí, i l'altre l'endívia.
Sí, home, però perquè plaer adult, hi ha aquesta part amargant, etcètera, no? També ho tindrien els espinacs i les bledes. I per acabar, doncs continuem tenint cítrics, que són molt bons, que són la fruita bona de l'hivern i que, per tant, unes taronges sempre són benvingudes.
I que només l'aroma ja fa, això que diem, ja fa hivern. Sí, Toni Massaners, moltíssimes gràcies i espero que es portin bé els Reis, perquè em consta que ha sigut bo fins aquí. Gràcies.
Brindem per un gran banquet miserable. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Brindem! Nyap o top?
Nyap o top, la secció en què descobrim si un producte és una genialitat o bé és un autèntic desastre. I avui, bé, cap sorpresa, almenys pel que fa al tastador, eh? El producte no ho sabem. Hem enganyat un dels tres Reis d'Orient perquè es quedi una estona més. Gerard, aquí el tenim.
Sí, s'ha volgut quedar de bon grat i això que ja sap el pa que hi donem aquí, sí. Pa i d'altres coses, de vegades. Ja va passar per aquí la temporada passada, no recordo què va tastar, però la Carme Gasull li van les emocions fortes, és periodista, és gastrònoma, és cofundadora de Gastronomistes...
I ja continua aquí.
I continua aquí.
No se n'ha anat corrents amb els altres Reis ni amb el seu patge. Tens un bon record? No recordo que vas tastar.
Sí, era... però era coreà. Era com un snack.
Ah, sí,
no recordeu que tenia gust com d'algues? No li van donar nyap.
Has tornat. No sí, devia
home,
ser tan desastrós.
La data... És d'harmonia...
No sé què li farem tastar avui, Gerard, a la Carme.
Mira, avui, que és vigília de Reis, demà sí. Moltes llars catalanes es consumirà el tradicional tortell de Reis, i per això avui us porto un producte que no hi té res a veure, però que s'assembla una mica a un tortell, Seria un tortellet.
Bueno,
i també està relacionat una mica amb el Nadal. És un producte bastant nou i que uneix dos universos que tots coneixem prou bé. Molta atenció, avui tastarem el donut de Panettone.
Donut de Panettone.
Mare meva.
És una edició limitada.
Novetat.
Que fa donuts per Nadal. Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast i decidiu si això que tenim aquí és un nyap o és un producte top.
Doncs vinga, va, comencem pels tres arguments a favor.
El primer argument a favor seria la suma de coses, de conceptes, no? Que quedi clar que és un argument previ al tast. D'entrada, la suma de dos elements, que són el donut per una banda i el panettone per l'altra, sembla que ens ha de donar un bon resultat, no? Són dues coses que en general agraden. Conec poca gent a qui no agradin els donuts i poca gent a qui no agradi el panettone. Per tant, en principi, la suma és prometedora. Sumem un donut i sumem un panettone, no pot sortir res dolent d'aquí, en principi.
En principi.
Segon argument a favor, la varietat. Entre donuts i donetes hem d'admetre la varietat de productes que treuen constantment aquesta empresa. És molt interessant, Fa mesos donuts va treure el donut Pantera Rosa.
No
sé si el vau arribar a tastar.
Tampoc.
Pel que fa a donetes, està comercialitzant els donetes Unicorn. Els vam tastar.
Sí.
Vull dir que d'idees no en falten i és una empresa viva, no?, pel que fa...
Creativa,
exacte. I el tercer argument a favor seria el preu, no? Quatre donuts d'aquests, perquè els venen en packs de 4. 4 donuts d'aquests surt un preu de 2,30 €. El preu és més de donut que de panettone,
sí,
realment.
Sí. Doncs vinga, anem a escoltar els arguments en contra.
El primer argument en contra seria les dates en les que es trobem, no? No sé si el període nadalenc és la millor època per treure al mercat un nou producte de brioixeria industrial.
No.
Vull dir, per bo que pugui ser en plena època de torrons, neules, tortells de Reis, els polvorons, els panetones, les llaminadures del tió, etc., no em sembla que gaire gent li vingui de gust cruspir-se uns dònuts de panetone allò per berenar, no? En quin moment els menges? Per postres?
No ho sé, no m'ho preguntis, no trobo el moment.
El segon argument totalment en contra seria l'excés d'ambició, no? Està bé que les empreses siguin vives i busquin innovar constantment, oferint nous productes, nous gustos, però en aquest cas potser s'ha pecat d'ambició. Entenc que ningú comprarà aquests dònuts amb l'esperança de gaudir del gust suau i l'esponjositat i lleugeresa d'un autèntic panettone, però, tot i això, aspirar a que el teu dònut industrial recordi ni que sigui remotament el panettone, jo ho trobo una mica ambiciós, sí, una cosa sí, envasada, petita. I el tercer argument en contra seria, bé, sembla un producte poc saludable, no? L'última cosa que ve de gust sentir aquests dies és la llista dels ingredients de les coses que ens mengem. Si a sobre la llista és com la d'aquests dònuts de panettone, encara menys. Només us diré que hi he comptat fins a 14 es.
14 es.
Aquestes es, doncs n'hi ha 14. Per tant, els arguments estan exposats. Paula, Carme, us toca la prova definitiva, que és la del tast. I aquí us cedeixo aquests dònuts de panettone perfectament envasats.
Obrim, què fem? Ens el partim o un cada una?
No, no.
Jo crec que amb un dia ens ja fem, no?
Jo crec que amb un trosset ja... Jo les es hi trobo, mira, de tot, excés, eh? De sucre, ja, sí, així, mirant-lo.
Mira, olora'l. Fa gust de dònut.
Sí, perquè olor de dònut,
és un dònut que té com una capa de glacejat a sobre, eh? No, no...
Puc dir? No sé si...
Pots dir.
Té un color merda d'oca, puc dir-ho?
Ja ho has dit. No passa res. Què he de dir?
Sí, d'acord.
De fet, és una descripció bastant acurada, eh?
La Carme... És que el color, realment...
Li he donat una bona mossegada. Us recorda el panettone?
No.
No, ni molt menys.
Però quan mossegues els toppings és sucre, absolutament.
És sucre.
Com un arbre de Nadal.
Amb sucre.
És un senyor de galeta. Saps aquella galeta que té forma
correcte,
de senyor?
Correcte.
Amb aquell color i aquests toppings. Però tant, un gust de dònut.
Tastant això, us ve al cap per quina raó li han arribat a posar dònut de panettone?
No sé.
Perquè el panettone és un dolç que s'ha instal·lat a casa nostra,
per
que té molt bona salut, que es ven molt, que se'n fan de molts i hem dit, anem a aprofitar...
Exacte,
aquí...
Com una qüestió de concepte, però a l'hora de tastar això no et recorda per res el panettone.
Absolutament.
Per
és
vendre,
un dònut.
No? Per vendre.
Per vendre. Per vendre.
I doncs... per empitjorar la nostra salut, perquè
sobretot la dels nens.
Morts.
Doncs us he de fer la pregunta de rigor. Hem de situar aquests dònuts de panettone en algun punt entre el producte top i el producte nyap. Carme, tu primera, si vols. On
home, entra o directament, eh?
Directament, directament.
Nyap, nyap, nyap.
Un nyap, eh?
Sí, sí.
Paula?
Això, nyap, nyap.
Nyap, nyap, nyap. Sí. Doncs ja ho tenim, aquests dònuts de panettone. Hem decidit que són un producte...
Nyap!
Carme Gasull, em sap greu. Gràcies per tot. Em sap greu pel que has hagut de tastar, dic,
no,
eh?
No, dona.
No, perquè hagis vingut, pots tornar quan vulguis.
Moltes gràcies.
I qui no perdona cap crítica, ja ho sabeu, sigui Nadal, Cap d'Any, Dia de Reis, quan sigui, és en Philip Rigol, que aquesta setmana ha menjat fora, com sempre, i ens ho explica. Endavant, Philip.
Restaurant El Miracle. Santuari del Miracle. Solsona.
Això no serà exactament una crònica habitual, sinó una petita invitació a una excursió pel Solsonès. Aquesta comarca no ha aconseguit encara tenir el seu restaurant emblemàtic, com sí que té el Berguedà amb els Casals, però els productes que s'hi troben i sobretot el seu potencial en criança d'aus i de porc en bones condicions podria ser enorme. Passejant pel centre de la ciutat de Solsona, vaig trobar la botiga De Pagès, petit aparador del producte de porc ecològic, on vaig comprar llonganissa i algun altre producte fresc. Són joves productors i elaboradors preocupats per l'enorme massificació de la producció porcina a Catalunya, que es comercialitza a través de l'àrea de Guissona. Ells tenen una petita granja amb 50 mares de raça de porc negre de la Bigorra Gascona, criades, ben criades. Sostenibilitat, benestar animal, qualitat del producte i respecte pel territori. Malauradament, pocs cuiners de la zona volen pagar el preu d'un pollastre de qualitat, ja que els productes tenen més sortida a les capitals. Malgrat tot, un barceloní va decidir instal·lar-se fa 3 anys al petit poble de Riné, al Santuari del Miracle, on viuen només 5 monjos, i oferir-hi un servei de restauració i d'allotjament a preus modestos. Això va representar un canvi radical a la vida de Manel Casanovas, que va ser, durant un parell de dècades, un alt directiu de turisme de Barcelona. Es va enamorar d'aquest monestir i del seu espectacular retaule barroc, que pocs catalans coneixen, per cert. a poc, el santuari ha anat agafant vida amb la quinzena d'habitacions ocupades, sobretot el cap de setmana per gent que vol desconnectar, el formatge d'ovella de la Sílvia Soler i aviat amb un celler que tot just comença a fer proves amb algun raïm autòcton. La cuina de manera és molt senzilla i basada en productes de l'hort, embotit i porc fresc ecològic, i bacallà, l'únic peix que arribava antigament a la Catalunya interior. Molt bons ravioli de carbassa en sàlvia i formatge curat del Miracle, patata emmascarada amb una rosta perfectament cruixent, peu de porc desossat amb demiglàs i amanida i un bon flam de llet de cabra. Menú de cap de setmana amb només 22 euros. El Miracle tanca per vacances fins al 1 de febrer.
Acabem d'encetar un nou any, temps de fer balanç i marcar-nos nous propòsits. Hem fet una mirada als darrers 12 mesos i, tot i les inclemències meteorològiques, ara massa calor, ara no plou, ara massa aigua, diríem que a casa no ens han regalat res, però tampoc ha estat un mal any. Hem salvat les collites de blat forment i blat de moro. L'hort ha fet goig tota la temporada. A la primavera, la collita de pèsols i faves va ser formidable. A l'estiu, els tomàquets, pebrots, carbassons feien un goig. I a la tardor hem menjat cremes i escudelles de tot tipus. Però sabeu en què em quedo? No és res material, és una percepció. Enguany, a l'Escairador ens ha visitat més gent que mai. L'interès pel món rural i la pagesia és creixent. Cada vegada més els consumidors volen conèixer l'origen dels productes, valoren la proximitat, la qualitat, que siguin sostenibles. Serà que alguna cosa realment està canviant? Potser sí que és la màgia dels Reis, que em fa ser massa optimista. Però un dels propòsits per aquest nou any és seguir sent optimista i gaudir cada dia de viure pagès, de fer la feina que ens agrada i compartir-la amb tots aquells que ho vulguin.
Roger, tanquem. A veure què ens depara aquest 2020, gastronòmicament parlant. Bé, nosaltres ja hem repartit carbó, que és el que hem de fer.
Doncs ben fet, Paula Molés, que tots ens en mereixem una mica. Moltes gràcies. Fins aquí aquest suplement de diumenge i tornarem dissabte que ve a partir de les 6 del matí. Ja ho sabeu que al llarg de la setmana ens podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement, seguir-nos a Twitter, Instagram, @elsuplement. Ens retrobem dissabte que ve a partir de les 6 del matí. Fins aleshores, salut i molta, molta ràdio i bons Reis.